Al matí, amb Raquel García. Els més petits de casa.
Posar límits als infants no és una tasca fàcil amb el ritme de vida que portem. Per això, el que us proposem avui és parar i reflexionar sobre aquesta qüestió. A la secció Els més petits de casa donarem alguns consells i també posarem exemples per posar límits i que la nostra convivència sigui més fluida. I per això el que fem ara és saludar l'ànima d'aquesta secció, la nostra companya, l'Eva Guarino. Bon dia, Eva.
Bon dia, Raquel. Tenir clares les regles del joc és bàsic, no?, per poder jugar.
Totalment.
Doncs el mateix passa amb els límits. Si tenim clar què podem i què no podem fer, la nostra convivència social és més senzilla. Avui tenim una convidada que en sap molt de límits. L'any passat va publicar el llibre L'art de posar límits. Déu-n'hi-do amb el títol, eh?
Doncs és tota una declaració d'intencions que jo crec que els pares i mares hauríem de tenir tots allò, doncs, el prestatge, no?, de casa, per anar consultant de tant en tant.
Segur, segur. Bon dia, Sònia Clies.
Bon dia.
Benvinguda al matí de Ràdio Sabadell.
Gràcies.
La Sònia Clies és psicòloga i sempre ha treballat en l'àmbit de l'educació. Està especialitzada en desenvolupament infantil dels 0 als 7 anys. I com dèiem, ha escrit el llibre L'art de posar límits. Esperem, Sònia, que amb aquesta conversa que tindrem ara ens encomanis una mica d'aquest art.
A veure.
Perquè no és fàcil, no? Per què són importants els límits, posar límits?
Els límits són bàsics, és una de les necessitats bàsiques dels infants perquè els hi dona molta seguretat. És com arriben en aquest món i no saben com ens relacionem, quines són les normes, no? Saben moltes coses quan arriben, però aquesta no. I si ningú els ensenya, doncs el tenen més difícil. No hi ha una imatge que posa en el llibre que crec que ajuda molt a entendre això de per què és necessari. Quan, per exemple, vas caminant per un pont sense branes, vas molt insegur, no? Però si té branes, no cal posar la mà. Si les veus, ja vas amb seguretat. És una mica aquesta la idea.
Doncs és
que
una...
ells sols no la saben les normes i llavors van una mica desorientats si no les troben.
És una imatge, com deies, Sònia, molt il·lustrativa, no? Jo crec, no sé si tens aquesta sensació, però els que ja tenim una edat, no?, potser hem viscut amb molts límits per part dels nostres pares i avis, i ara sembla que dona la sensació de que a vegades posar aquests límits té, doncs, aquesta connotació negativa.
Sí, perquè ara hi ha molta gent que ja té una sensibilitat i una consciència i volen educar els fills o els alumnes també, d'una altra manera, amb més llibertat, amb més respecte, i tot això és molt positiu. El que passa és que si tu has rebut un model que no era aquest, has de partir de zero, no? Perquè el que tens integrat, del que has vist tota la vida i del que t'han fet a tu quan eres petit, allò ja no et serveix, no ho vols fer d'aquella manera. Llavors, quines són les referències? S'ha de construir de nou. Volem que els nens estiguin bé. Però, clar, a vegades poses un límit i no els agrada. No els agrada i potser es frustren, ploren o s'enfaden. I llavors t'entra aquella inseguretat de dir però si faig així, llavors ells no estan contents. No sé si és que és una bona manera aquesta. Entra en molts dubtes i molt d'inseguretat.
Justament per això és difícil, no?
Sí. Si vols educar perquè siguin lliures i els està posant límits, crea una certa confusió en el cap d'aquest adult, no? Ho estic fent bé?
Sembla una contradicció, no? Posar límits per ser lliures és una mica estrany.
Sí, però no ho és, eh? Perquè també poso un exemple, no? Que també és un apartat, parlo d'això. Per exemple, un nen petit, no? que encara està per terra i ja rodola i s'arrossega per tot arreu. Si suposem que el deixo lliure, no? En un pis i que pot anar per allà on vulgui. Però, clar, no tots els llocs hi pot anar, hi ha coses que no li convé, segons quins, no? Quins objectes no hauria d'agafar o alguna cosa que em sembla que és perillós, que s'acosti al forn o l'estufa, el que sigui. Llavors, si tot el dia li has d'anar darrere dient no, no pugis aquí, no, no toquis així, no, aquí no pots pujar, no pots tocar. Llavors, en realitat sembla que està molt lliure, però no. En canvi, si jo li preparo un espai de seguretat, no? Amb baranes, que hi tingui prou espai per moure's, per experimentar, etc. Però que allà dins està segur, estic posant uns límits molt físics, sembla que li estic privant de llibertat, però és al revés, perquè llavors allà sí que pot tenir llibertat absoluta, fer tot el que vulgui, a dins d'un espai segur. Llavors, no està renyit, llibertat en límits, al revés, es complementen. Un infant que no té límits, per exemple, no? Fa tot el que vol, l'adult no li diu mai res, no li posa límits, aquest infant es trobarà amb dificultats després. Per què? Perquè aquesta gestionar la frustració de que no puc fer tot el que vull és una capacitat molt important a la vida, no? És un índex una indicació de maduresa emocional molt important. Llavors, clar, si jo no l'ajudo de mica en mica a anar gestionant aquesta frustració de no poder fer sempre tot el que vol quan vol, creixerà una persona que no serà gens lliure perquè serà en realitat esclau dels seus propis desitjos i impulsos.
Suposo que també en aquest sentit és molt important quan posem un dia doncs, aquest límit, no? No canvia aquell límit al dia següent, no? Perquè a vegades és allò que també doncs, anem fent contradiccions, no? A l'hora de marcar unes normes.
Sí, aquest és un punt important, que l'adult té una claretat i una seguretat en allò que està fent, que no sempre la tenim, no passa res, tampoc, perquè, i això també ho dic, els infants estan aprenent, nosaltres també estem aprenent. Llavors, clar, potser un dia poso un límit i m'ho replantejo. No passa res, perquè sempre ens ho podem replantejar, alguna cosa que ens sembla que no estem fent prou bé. El problema és quan hi ha molta incoherència, perquè avui estic cansat, no poso límit. Demà estic enfadat i el poso a tope. I l'altre dia em sembla que no cal, no pot. Llavors, clar, aquí els infants van bastant perduts. Si hi ha molta incoherència, és difícil per ells.
Sí. Hi ha límits que són més universals, no? Que són més de societat, que més o menys en la nostra societat són els mateixos. Però hi ha d'altres que són més de cada casa, no? Podem posar alguns exemples d'aquests límits perquè els oients sàpiguen més o menys de què estem parlant quan parlem de límits?
Totalment. Per exemple, coses tan... Per exemple, saltar en el sofà, no? Això és un exemple que posa en el llibre, que és molt, molt... una cosa que als infants els interessa molt, no? Saltar en el sofà. Clar, no hi ha una llei universal que digui si els infants han de saltar o no en el sofà. Però dins de cada casa, cada família, poden tenir criteris diferents i una cosa no està malament ni una ni l'altra. L'important és que tothom estigui còmode, perquè en una família és una petita comunitat on hem de conviure diverses persones i hem d'arribar a compromisos perquè tothom es trobi bé i còmode. Suposem que un saltar en el sofà no és una necessitat vital per a un infant. Moure's sí, saltar sí. Saltar en el sofà no, si li donem altres oportunitats. Suposem que en una família, per exemple, no, que els pares no els hi sembli bé que saltin al sofà, però creuen que li estan fent un mal a l'infant de no deixar-li, per exemple, no? Llavors ho deixen, però a contracor. No hi ha necessitat d'arribar en aquestes situacions. Quan saps, posar límits també és expressar els meus propis límits. Si això no trepitja la dignitat de l'infant, la seva integritat, per exemple, que clar, un infant petit, si no el deixo moure, no estarà bé. Però si li dono llibertat de moviment i alhora li demano que salti a un altre lloc que no sigui el sofà, això està perfecte.
El llibre parles de com abordar situacions complexes que tots tenim al cap, tots els que tenim criatures a prop, com per exemple, els matins abans d'anar a l'escola, en el moment dels àpats, a l'hora d'anar a dormir. Per què es compliquen aquests moments especialment?
Sí, cada moment d'aquests té la seva complexitat per raons diferents, eh? Però, per exemple, si agafem aquest moment abans de sortir de casa, no? En què ens aixequem i fins que sortim de casa. Què passa? Que és un moment que hem de fer diverses coses en poc temps. I pot ser que l'infant, si fos per ell, no aniria al lloc ni faria res diferent que aixecar-se en tranquil, jugar una estona, esmorzar i anar tranquil. Però clar, anem a allò amb el ritme del rellotge, potser els pares han d'anar a treballar, tenen pressa, i quan hi ha pressa i quan tenim aquesta pressió de fer diverses coses en poc temps, hi ha més nervis i més estrès. Llavors aquí és quan tot es complica. Sí, a més, a vegades volem que els nens cooperin, però tampoc tenim una imatge molt clara de què volem que facin exactament. I això fa que sigui més difícil perquè ells puguin respondre a allò que estem demanant.
Per això suposo que el primer que ens hauríem de plantejar és doncs, agafar la respiració, no? Agafar oxigen abans de posar aquell límit que a vegades doncs, per comunicar, no? o per arribar doncs, a marcar doncs, a aquella directriu al nen, nosaltres també ho hem de fer des de la serenor, no? Des de la tranquil·litat. No sé quines qualitats hauríem de tenir com a pares, no? A l'hora de posar i d'establir doncs, aquests límits.
Totalment. Si ho fem des dels nervis, allò surt d'una manera. Si ho fem des de la calma, tenim molt més números de que tot vagi millor. L'estrès sempre ho espatlla tot. Llavors, si podem estar tranquils, hi han com tres elements claus per educar en general, però específicament en el tema dels límits, que és, primer, tenir energia. Sembla una tonteria, però clar, si anem molt cansats i no tenim energia, és molt difícil. Per posar límits necessitem energia. Després, fer una bona gestió del temps. Si no tenim mai temps, tampoc es pot fer bé això. Per exemple, no? Si jo em desperto una mica més aviat i m'ho planifico bé aquest moment, és més fàcil que tot vagi més rodat. Tenir, doncs, energia, temps i una altra cosa que avui en dia s'ha complicat molt, que és estar present. Estem molt dispersos. Tenim mil coses al cap, sempre anem no? amb el mòbil ara, que canvien missatges, que si WhatsApps, que si no sé què, que si l'Instagram, i llavors això costa, quan no hi ha una presència, quan no estem aquí ara amb aquest infant, des de la calma, etc., tot és molt més difícil.
M'ha encantat, això de per posar límits, doncs cal aquesta energia, aquest temps i aquesta presència. Jo crec, Eva, no sé si estàs d'acord, però per això em sembla que hi ha menys problemes i conflictes als caps de setmana que durant, doncs, això, de dilluns a divendres.
Que tenim més temps, estem més presents, estem més disponibles. Totalment, totalment. O les vacances, això també passa a les vacances.
Exacte.
No, que no ens apreta el rellotge i estem, tenim temps, més temps per canviar de plans, no? Doncs si volen quedar-se fent no sé quina cosa i teníem previst fer no sé quina altra, és més fàcil que canviem de plans. Clar, quan anem a l'escola i hem d'arribar a les 9, no? No hi ha més.
Totalment. Dóna'ns altres exemples que em sembla molt interessant. De fet, em sembla que l'Eva doncs, ha preparat totes unes preguntes, no?, per a veure si ens pots aconsellar i intentar doncs, trobar aquestes eines tan necessàries per fomentar doncs, aquesta llibertat també en els més petits.
D'acord.
I, per exemple, parla Sònia de quan un infant reiteradament pega o fa mal a d'altres, com actuar. Amb aquell infant que ho fa, que a vegades és l'oblidat, no? Perquè amb aquell a vegades ens enfadem, no? I amb aquell que rep aquell mal, com podem actuar?
Sí. Aquí és de les situacions difícils, quan hi ha agressions físiques. Primer de tot, és molt important entendre que és un procés d'aprenentatge, i que els infants, quan neixen, no tenen totes aquestes capacitats desenvolupades del tot. Avui ja ho sabem des de la neurociència, que tota aquesta part del cervell, que diguem que és el neocòrtex, no? Que és el cervell més desenvolupat, més evolucionat, que és capaç, per exemple, de ser conscient d'un mateix, de ser conscient de l'altre, de retenir un impuls, de controlar el propi cos, controlar les emocions, prendre bones decisions. O sigui, hi ha moltes facultats que els infants van aprenent de mica a mica. I, per exemple, fins als 3 anys, tot això encara està molt, molt en construcció. Llavors, el més important, primer, és aquesta comprensió. Per exemple, si un infant de 2 anys pega un altre, nosaltres mirem amb la visió d'adult i esperem que actuï com un adult, però és que no pot perquè no té encara totes aquestes capacitats. Llavors, primer de tot, aquesta comprensió. Això ens permet ser empàtics, no? De dir, t'has enfadat molt, ho entenc, però això fa mal. O sigui, donar un missatge molt clar de que la norma que ell ha d'anar integrant de mica en mica és que encara que t'enfadis molt, això no ho pots fer. Val? Ara, què passa? Que això ja ho sabem també que ens expliquen la gent de la neurociència. Si quan el nen està allà enfadat, apagat perquè està enfadat, i jo m'enfado amb ell, només faig que alimentar aquest estat alterat. Creu aquí una dinàmica de que tot està més alterat. I quan estem així, no només els infants, també els adults, quan estem en aquest estat i algú encara ens renya o ens jutja o ens crida, etc., ens posem a reactius.
Molt pitjor, clar.
Ara, si reaccionem amb empatia i calma, encara que sigui una agressió, que això ens remou, que tinc més números de que aquell infant es pugui tranquil·litzar i llavors està més receptiu i pot escoltar millor allò que li vull explicar.
També parles, per exemple, d'un altre hit, diguéssim, que són els conflictes entre germans. Com abordem aquests conflictes entre germans? Allò del gran i del petit, no?
Exacte. Les dinàmiques de les famílies són molt diverses i les relacions són intenses, no? La família, que és les relacions entre pares i mares, entre parelles, entre germans, etcètera. Hi ha molta convivència, molta proximitat, més intensitat. I pot passar a vegades que hi siguin dinàmiques difícils entre germans. Això no vol dir que no s'estimin, no? És com a vegades s'estimen molt, però és difícil la convivència. Tot el que explico en relació a conflictes serveis, però hi ha unes singularitats. I és les relacions entre els pares i cadascú dels fills, en què cadascú dels germans hauria de tenir l'experiència de que ells són importants pels pares i que tenen el seu espai d'exclusivitat i que no hi ha ningú que ocupi aquest lloc, no? Encara que s'hagi de, no?, que compartir els pares amb un germà o més, això no significa que no tingui aquest espai meu assegurat. Això és molt important, que els adults tinguin aquesta precaució de dedicar un espai d'exclusivitat a cadascú dels fills amb una certa rigorositat, perquè la tendència és que potser si hi ha un nadó petit a casa, el nadó ocupa molt i els altres o l'altre es va quedant com una mica que mai arriba el seu moment. Doncs cada dia hauria d'haver, encara que sigui curt, un moment d'exclusivitat per tothom. I a nivell dels conflictes també hi ha una tendència a exigir del més gran que sempre sigui el que cedeix o que comprèn perquè ell és més gran, etc. I potser aquest gran no se sent prou respectat. Això és molt important, perquè només aprenem a respectar quan ens sentim respectats. Llavors, ser molt empàtic també amb el gran, i potser el gran és petit, perquè potser el gran té 2 o 3 o 4 anys i també està fent el seu procés. Molta empatia.
Mm-hmm. És molt important el paper que juguen els adults amb l'exemple, no? Perquè a vegades estem marcant un límit que no l'estem complint nosaltres mateixos, no? Els demanem als infants que compleixin uns límits i nosaltres estem dient una cosa però fem una altra. Això és fatal, no?
Això passa molt amb les noves tecnologies ara, eh?
Clar.
Que no volem que hi siguin ells, però ens veuen tot el dia allà enganxats. Sí, nosaltres som el model. Això és difícil, però és així. Els infants, sobretot això de 0 a 7 anys, estan totalment immersos en la imitació i ens estan sempre mirant, buscant aquest model. Val més el que fem que 1.000 discursos que podem fer. Les paraules són molt importants, però han d'anar en coherència amb les actituds i els comportaments. Sempre que volem que integrin un comportament, uns valors, etc., sempre és amb l'exemple. Això, no? Per exemple, si el que li estic demanant és que no cridi i li dic cridant, això li arriba un missatge i potser para perquè faig un crit i s'espanta, però en realitat el que estic fent és donant l'exemple viu de que quan estàs alterat crides i no passa res, no? Per exemple.
I aconsegueixes el contrari del que vols, no?
Clar, és el que potser paren en aquell moment, no? Perquè potser crides i s'espanten i paren, perquè és un impacte. I dius, mira, veus com funciona, però què és el que ells van integrant realment en el dia a dia? No és el comportament que desitgem, és al revés.
En el llibre, Sònia, parles de moltíssims exemples, eh? Jo crec que va molt bé llegir-lo. A part que es llegeix molt bé i molt ràpid, hi ha molts exemples que et posen en situació que has viscut o els has vist, no? Durant la teva trajectòria has acompanyat infants i mestres en molts espais educatius i poses molts exemples d'aquestes situacions. Però tens algun record especial d'alguna situació que hagis viscut en un entorn educatiu? Perquè hi ha exemples que expliques en el llibre que són com màgics, no? Que amb unes paraules canvies totalment la dinàmica d'un nen o d'una nena o d'un grup.
Sí, hi ha alguns exemples que són, sí, semblen molt màgics. Per exemple, hi ha, no sé si tu has llegit, oi?
Sí, i tant.
No sé si te'n recordes. Hi ha un exemple d'un infant que a l'hora del pati sempre volia li agradava molt una moto que tenien per jugar al parc, i era un infant de 2 anys. I llavors hi havia conflictes perquè ell sempre volia aquesta moto. I quan la tenia altres infants, doncs s'enfadava i hi havia problemes. I una vegada estava allà, en aquest espai, era una escola bressol, i estava amb la directora, estàvem allà observant. I va passar això, exacte, que volia la moto i la tenia una altra. I llavors aquest infant, que encara no tenia molt domini del llenguatge, deia, moto mia, moto mia, no? Uh-huh. I com que era un material de tots, la directora li va dir, no, teva no, que és de tothom. I clar, l'infant aquí encara es va enfadar més i va començar a tirar joguines per tot arreu i va ser com així explosiu. I després li vaig comentar a aquesta directora, dic, mira, el que li has dit no l'has ajudat gaire. I diu, sí, clar, ja ho he vist, però què li podia haver dit? I llavors li deia això de l'empatia, no? I dic, mira, en un cas així que veiem que ell està alterat emocionalment, si ens sabem posar en el seu lloc i posem en paraules, com per exemple, no? En aquest cas, de dir-li, sí, tu... Perquè quan ell diu moto mia, no vol dir que ell digui que és propietat seva, sinó que està expressant és que vol aquella moto, no? I dic, si li diem... Sí, tu t'agrada molt aquesta moto. Volies jugar amb ella ara. Això seria una resposta empàtica. Llavors, amb això, tenim molts números que l'infant es tranquil·litzi. I a partir d'aquí podem reconduir, no? I al cap d'una setmana m'envia un correu i em diu, Sònia, mira, és que m'hi vaig trobar la mateixa situació i vaig dir el que m'havies comentat i va ser com un màgia, perquè li vaig dir això i ella es va tranquil·litzar i va anar a buscar una altra cosa per jugar.
Doncs la veritat és que posant aquests exemples i amb tota aquesta secció d'avui dels més petits de casa, hem descobert doncs això, que posar límits significa contenir, tenir cura i també protegir, també que mai és tard per posar límits. I per això doncs avui tenim una molt bona notícia, i és que la Sònia ens regalarà un dels seus llibres, no, Sònia? Que això sempre jo crec que va bé, doncs, a tenir aquests missatges, aquesta informació que moltes vegades tenim tots a la teoria però que a vegades costa aplicar-la.
Sí, va bé recordar-ho.
Em fa il·lusió que aquest llibre pugui arribar a una casa i que després vull saber què tal.
Doncs nosaltres el que fem des d'aquí és una crida, després compartirem aquest podcast i farem, com sempre que fem, doncs, aquests regals als nostres oients, farem doncs, una crida a través de la xarxa social de l'Instagram de Ràdio Sabadell per a aquells que vulguin col·laborar. Moltíssimes gràcies, Sònia i Eva, per posar límits avui al matí de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Gràcies. Adéu.
Bon dia. Sunshine brighter than blind love, it's all in the name of the Wild Wild West.
Al matí, amb Raquel García.